Bé, aquest matí ja s'ha fet esment en diferents ocasions de la dificultat que suposa l'aclariment de les dades familiars i de les activitats professionals dels artistes actius a Catalunya als anys del segle XVII, que no és pas una cosa, senzilla. El desinterès que molts dels investigadors del nostre passat artístic han sentit per tot el que fa referència a l'època barroca és una actitud que ha provocat conseqüències negatives agreujades per la pèrdua de tantes obres d'art d'aquests anys, víctimes de la incomprensió i de la ignorància. Sortosament, sembla que s'aprecia un moviment generalitzat de respecte, d'estudi i de recuperació envers els records culturals pretèrits del nostre país, amb una visió globalitzadora que no es limita pas a un determinat estil. No dubtem que aquesta orientació tindrà efectes força positius i els resultats ens permetran aclarir molts punts d'allò que es feia, qui ho feia i per què, en els ambients artístics de la Catalunya del 1600, que, malgrat totes les adversitats i limitacions, no deixaran de participar dels corrents culturals coetanis. Amb la il·lusió de contribuir a establir els esquemes que ens permetin arribar a uns plantejaments més correctes de les línies fonamentals que presidiren el desenvolupament de la creativitat artística catalana en aquell període, ja fa alguns anys que ens dediquem a recollir informació documental conservada a diferents arxius i també documentació gràfica corresponent a retaules realitzats en els anys dels segles XVII i XVIII per diferents pobles de les comarques del Penedès i del Baix Camp. Són molt pocs els que han arribat als nostres dies i aquest fet lamentable creiem que ha de provocar un major interès col·lectiu per tal d'aconseguir llur conservació. El material que hem recollit és bastant copiós i el tenim en curs d'elaboració. N'hem apartat alguns elements per incloure'ls a la present comunicació, que es proposa aportar notícies a l'entorn de l'activitat d'alguns membres de la complexa família dels Tramulles, i molt particularment d'Antoni Tramulles, ampliant o rectificant, si s'escau, allò que sobre ells han publicat César Martinell i altres. Ja des d'un principi hem d'advertir que, entre les diferents variants que aquest cognom presenta als documents, adoptem la de Tramulles, que és la que segueix l'Enciclopèdia Catalana. Antoni Tramulles. Aquest escultor nasqué a Girona, als voltants del 1570, fill d'Antoni Tramulles, tapisser, i de la seva muller Antònia, segons consten els capítols matrimonials que subscrigué a Vilafranca del Penedès el 6 d'abril de 1602. No sabem res de la seva formació ni el perquè de la seva residència en aquella vila, on es situa la primera notícia que tenim. Correspon al 6 d'agost de 1599, quan supera satisfactòriament els exàmens com a imaginaire, entallador, i és admès tot seguit com a membre de la confraria de Sant Macari i Sant Josep, que acollia una gran diversitat de professions com els fusters, mestres de cases, escultors, pintors o rajolers, entre altres. A Vilafranca es desenvolupa un primer període de la seva activitat professional que s'allarga fins al 1612. D'aquests anys tenim notícies de caire personal que ens el mostren plenament inserit en els esquemes propis d'un menestral d'aquella època. Feu capítols matrimonials el 6 d'abril de 1602 amb Mariana Combes, de Vilafranca, i tot seguit ja es documenta el bateig d'un fill que rebé el nom de Jordi, Josep i Ramon el 23 de juny de 1603 i d'un altre, Llàtzer, el 8 de novembre de 1605. Tant un com l'altre foren escultors i els trobarem esmentats més endavant en relació amb algunes obres empreses pel seu pare. Morí la seva muller en una data que ignorem i poc temps després, el 15 de juliol de 1609, es casà amb segones núpcies amb Eulàlia Torres, donzella, que era filla de Guillem Torres, mercader de Vic. D'aquest matrimoni en nasqué una filla, anomenada Elisabet, Eulàlia i Coloma, en el seu bateig, el 30 de desembre de 1611. Paral·lelament, tenim referències que fou elegit administrador d'aquella confraria de Sant Macari i Sant Josep el 23 de gener de 1603 i el 15 de gener de 1610. Creiem que aquestes dades demostren una estada permanent a Vilafranca i ens ho confirma la continuada relació de treballs escultòrics que realitzà aquests anys per aquella població o altres de la comarca. El 1604 fou acabada i assentada la creu de terme dita de Santa Magdalena a Vilafranca i el 4 de febrer d'aquest any contractà el retaule del Sanam de Jesús per l'església de Sant Martí Sarroca. L'any 1605 signava el contracte pel retaule de Sant Ramon, destinat a l'església de Santa Maria de Vilafranca, i el contracte per la feina de metgeria i talla d'un retaule per la Bisbal del Penedès. Encara el 1608 realitza el tabernacle per la imatge de la Verge del Roser de la capella del castell de Torrelles de Foix, de manera que la seva clientela s'estenia per tota la comarca. Res no en coneixem de totes aquestes variades obres, cosa que ens impedeix aclarir quines devien ser les característiques del seu estil. Les darreres notícies que tenim d'aquesta etapa de Vilafranca corresponen als dies 16 de gener i 10 d'abril de 1612, on consta com a testimoni de Sengles Testaments. Després d'uns quants anys, dels quals no en tenim notícia, el 1621 el retrobem a Riu de Canyes, al Baix Camp, amb motiu de concertar l'execució del retaule major de la parroquial. Consta com a resident en aquesta població on tenia casa franca fins al 1627 i el 31 d'octubre de 1628 es comprometé a fer en dos mesos unes targes amb l'escut de la vila, destinades a ser col·locades als pedestals del retaule major que havia fet per l'església. És a dir, aquests anys estigui realitzant aquest retaule i qui sap si algun més per aquella església o per altres de la rodalia. Tampoc no es conserva, però almenys en tenim una mínima referència gràfica que ens permetrà fer-ne algunes consideracions. Desconeixem el moment en què finalitzà la seva estada a Riu de Canyes i tampoc no sabem on residia quan el 1631 entregà el retaule de Sant Cristòfol per l'església de Botarell, contractat el 5 de maig de 1625 quan habitava a Riu de Canyes. Probablement continuà la seva relació amb aquell poble perquè encara el 21 de setembre de 1634 hi lliurà un document amb el seu fill Josep. Els anys 1632 i 1633, però, vivia a Montroig, Baix Camp, on havia contractat el retaule major, el 24 de febrer de 1632, i el retaule de Sant Roc per l'església, de la mateixa església, el 8 de febrer de 1633. Dissortadament, no es conserven, però alguna opinió en podem tenir gràcies a una fotografia del primer que hem pogut localitzar i que inclourem també a les actes d'aquest congrés. El darrer capítol de la seva vida ens presenta algunes incògnites. Per exemple, quan l'any 1639 contractà el retaule major de l'església de Sant Joan de Valls, associat amb els seus fills Josep i Llàtzer, consta com a escultor de Barcelona. És a dir, que, acabades les feines que tenia a Montroig, passà a aquesta ciutat, lògicament, per treballar-hi, però no coneixem cap resultat concret d'aquesta estada. Un altre fet que no està prou clar és el de la data i lloc de la seva defunció. Segons diu Martinell, moria a Valls el 21 de setembre de 1640, cosa perfectament possible perquè la seva edat era ja bastant avançada. Però si tenim en compte el que ens diu a la partida de casament d'un altre fill, anomenat com ell, Antoni, i també escultor, caldrà rectificar aquesta data. El 18 d'octubre de 1654, Antoni, escultor de la vila de Falset, priorat, fill legítim i natural d'Antoni Tremulles i d'Eulàlia, sa muller, tots dos difunts i habitants en el dia de son òbit en la dita vila de Falset, casava amb Teresa Esbert, donzella. És a dir, moria Falset en una data que no ens és especificada, però sí abans de 1654. Després de la nostra recerca feta a l'arxiu parroquial de Falset, no hem pogut trobar cap notícia que ens aclareixi aquesta data ni res que ens ampliï les dades biogràfiques de Tremulles a la ciutat més important del priorat. De les obres realitzades en el transcurs de més de 40 anys de treball, ben poca cosa podem dir-ne. Sort hem tingut que la localització de la corresponent documentació als arxius de Riu de Canyes i de Montroig pogués completar-se amb la troballa d'unes fotografies que ens permeten fer-ne un mínim comentari. De Riu de Canyes tenim les capitulacions fetes entre els jurats de la vila i l'escultor per la realització del retaule. Són força detallades i mereixen una anàlisi detinguda dels seus termes, cosa que reservem per una altra oportunitat sense les limitacions presents. És curiós remarcar que, de manera semblant al que succeïa en l'arquitectura, ens demostren la força solida als nostres àmbits per les teories de Vignola, aquí presentades com a normes que calia seguir. L'escultor es comprometia a tenir-lo acabat del tot en el terme de 6 anys, i els comitents s'obligaven a pagar-li un total de 800 lliures barcelonines, com a compensació del seu treball, perquè la fusta d'alba i els restants materials havien d'anar a càrrec de la vila. No hem trobat el contracte corresponent al retaule de Montroig, però sí que hem pogut llegir diferents documents que acrediten pagaments parcials a l'escultor Antoni Tremulles, cosa que ens demostra que treballava en l'obra del retaule els anys 1632 i 1633. Hauria estat molt útil poder disposar de més informació respecte a les obres realitzades per Antoni Tremulles els anys de 1599 a 1612, que treballava a Vilafranca. I hem de refiar-nos per conèixer les línies bàsiques del seu estil dels retaules de Riu de Canyes i de Montroig dels anys 1621-1634. de manera que sols ens donen unes referències que hem de considerar vàlides per la seva darrera etapa. La mínima qualitat de les fotografies, particularment del retaule de Riudecanyes, no ens permet estudiar com voldríem els nivells de la seva activitat en el sector estricte de l'escultura, no sols perquè fa els relleus, sinó també les figures exemptes. Però les referències que ens donen pel que fa a llur estructura són bastant acceptables. Coincideixen en les línies fonamentals, encara que el de Montroig hagi d'adaptar-se plegant els cossos laterals, mentre que els de Riudecanyes pogué estendre's per tota l'amplada del presbiteri en línia recta. Dins el trànsit estilístic que representa la penetració de l'esprit barroc, creiem que cal tenir molt en compte les aportacions d'Antoni Tramulles. Tenim en curs d'un estudi d'aquesta evolució i creiem perfectament justificada la nostra opinió que el camí iniciat per Agustí Pujol amb retaules com el del Roser de la Catedral de Barcelona està perfectament continuat per Antoni Tramulles, a qui hem d'assignar el paper de consolidació de l'estil que una publicació recent atribueix als seus fills, que continuen dignament les orientacions del pare en retaules com el de Santes Creus de Josep o del Roser a Perpinyà de Llàtzer. Com és lògic, les conclusions a què puguem arribar seran provisionals. Són tantes les pèrdues ofertes pel nostre patrimoni artístic en aquest capítol i tanta la documentació sense estudiar encara que no podem pas fer afirmacions categòriques. Bé, és tot.